Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 299 quan passen 5 minuts de la una del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit. Abans de començar, com sempre, fem un repàs als continguts més destacats de l'Info d'avui divendres 30 de gener. Laia Prats, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, coneixerem els acords més destacats del ple municipal de gener que va tenir lloc ahir dijous al vespre. Conversarem amb Carme Díaz, responsable de les donacions que organitza el Banc de Sang i Teixits a Ripollet. Manolo Cajaraville, gerent del Patronat Municipal d'Esports, ens explicarà les obres de millora que s'estan realitzant a les instal·lacions del PAME. I el coordinador del Patronat Municipal de Cultura, Alberto Obrero, ens parlarà de les bases del Carnaval 2015, que tindrà lloc aquí a Ripollet el proper dissabte 14 de febrer.
Un repàs de les notícies més destacades de la setmana que tancarem cap a les dues del migdia, com sempre, amb la previsió del temps i la crònica esportiva. Comencem.
Esteu escoltant Info.
I com hem dit, ahir dijous va tenir lloc la sessió ordinària del ple municipal del mes de gener de 2015. El primer dels punts portava aprovació del plenari la modificació d'estatuts de la Mancomunitat. Es va donar llum verd a la proposta amb l'abstenció d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, i el cop compromís per Ripollet, i el vot a favor del Partit Popular, PSC i Convergència i Unió.
El segon punt plantejava l'ampliació d'hores en el servei de neteja a l'escola Els Pinatons, degut a l'augment del nombre d'alumnes. Així explicava la proposta el regidor de Serveis Municipals, Joan Fandos.
Bàsicament degut a l'ampliació d'horari de neteja en el col·legi Pinatons, degut a que quan es va fer el contracte inicial estava ocupat en un 25% i en aquests moments la seva ocupació és un 100%. Per tant, hem fet una revisió de les necessitats i hem cregut doncs, que, d'acord amb els barems establerts, que amb una ampliació de 20 hores n'hi haurà prou. I és el que passem a proposta.
El punt es va aprovar amb l'abstenció d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Explicava el perquè del seu portaveu, Valentí Nieto.
El nostre grup amb aquest punt s'abstindrà. Creiem que hem perdut una oportunitat de que en comptes d'ampliar el contracte es podria fer per contracte d'acció directa. Ja ho hem parlat més d'una vegada i tot i que no ho veiem malament no podem donar el vot favorable. Per tant, ens abstindrem.
Antoni Pijuan, regidor del COP Compromís per Ripollet, va votar a favor però va explicar que no entenia perquè s'havia trigat tant en augmentar aquestes hores.
Nosaltres votarem a favor com no podria ser d'una altra manera. El que ens sobta és que l'ampliador del servei a l'escola Pinatons l'aprovem ara, al mes de gener. Quan l'augment d'ocupació de l'escola, doncs el 100% el tenen des del setembre. Un bon govern hauria previst aquesta situació i probablement aquesta ampliació l'haurien fet juliol passat. I d'aquesta manera, segurament l'escola, els infants i el personal de neteja no haguessin patit la manca de servei durant aquests mesos.
El regidor de Comerç, Joan Fandos, va ser l'encarregat d'explicar també el tercer punt, que aprovava definitivament l'ordenança que regularà el mercat setmanal, un cop incorporades les modificacions proposades pels paradistes.
Bona tarda de nou. Es tracta de passar a aprovació definitiva la proposta que es va passar en el ple del mes de novembre, en el qual es presentava l'ordenança del mercat de venda no sedentària i que, passat el termini d'al·legacions i havent recollit les al·legacions presentades pels paradistes, passem a aprovació definitiva.
El punt va comptar amb els vots favorables de tots els grups. El COP Compromís per Ripollet, però, va voler puntualitzar que hi havia encara temes pendents que la regidoria de Comerç estava negociant amb els paradistes.
El que també ens han explicat els paradistes del mercat setmanal, tot i que no és el punt que ens ocupa, però ho traiem aquí, és que des de fa temps estan en converses amb la regidoria de Comerç per tal de rebaixar el preu de la taxa que paguen per ocupació de via pública. Segons ens han explicat i ens han confirmat des de Cerdanyola, el preu d'aquesta taxa a Ripollet és molt més car que a la vila veïna. Aquí és 46,37 euros metre lineal per trimestre i a Cerdanyola 31,77. i això s'ha rebaixat d'acord amb els paradistes en un 30% aquests darrers mesos.
Per últim, a l'apartat de mocions n'hi va haver tres, totes elles presentades pel grup municipal del COP Compromís per Ripollet. La primera, que va ser aprovada, demanava el rebuig de la Llei de Seguretat Ciutadana. La defensa va la regidora Eva Fretes.
Presentem la moció rebuig a la Llei de Seguretat Ciutadana, o com és més coneguda, la Llei Mordassa. Doncs he sabut que el Consell de Ministres ha aprovat aquesta llei de seguretat ciutadana contra la qual s'han pronunciat partits polítics, organitzacions socials, sindicats, magistrats i advocats penalistes. Aquest projecte de llei regula infraccions que es qualifiquen com a faltes lleus, greus o molt greus i seran sancionades a multa d'entre 10 euros i 600.000 euros. Aleshores barreja des de consum de drogues, comerç d'armes, en l'assistència a manifestacions o celebració d'espectacles que no continguin la deguda autorització que ells considerin.
Valentí Nieto explicava així el vot favorable del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa.
Tal com explica la moció, aquesta llei el que pretén és coartar la llibertat de les persones, evitar i coartar també el dret de reunió i manifestació de les persones, i com no podria ser d'una altra manera, aquest govern que tant és vanaglòria dels drets constitucionals, pues una vegada més carrega contra els més dèbils, que són els que protesten, perquè els directors de les grans corporacions i els presidents del Consell d'Administració no surten al carrer a protestar per la sanitat pública ni pels drets dels treballadors. Evidentment, pues, com hem dit, votarem a favor. Gràcies.
Per expressar el vot favorable de Convergència i Unió va intervenir el seu portaveu Xavier Piñarando.
Nosaltres defensem i creiem que fa falta una reforma de la Llei de Seguretat, però el que no podem fer és recolzar o estar a favor d'aquesta reforma que se'ns proposa en aquests moments o d'aquest avantprojecte que s'ha presentat. Una reforma de la Llei de Seguretat no pot estar en contra dels drets fonamentals de les persones i per tant s'ha de fer una llei que sigui per reforçar i defensar els drets fonamentals, no per anar en contra d'aquests. Per tant, estem a favor de la moció i en contra d'aquest projecte de llei.
Víctor Díguez, portaveu del Partit Popular, argumentava el sentit en contra del seu vot.
Des del punt de vista de representants de Ripollet, des del punt de vista de representants dels veïns de Ripollet, i justament d'aquest tema, i un grup que sí que ha posat sobre la taula aquest tema des d'un punt de vista municipal per coses molt concretes, el que demanaria més que paraules, més que explicacions de temes que no ens agafen, sí que ens ho expliquessin, sí que ens donessin resposta justament a això, a fer servir l'espai de tots de manera indiscriminada, sense permisos, amb la evident inseguretat traduïda en la limitació de les llibertats de qui no participa d'aquestes maneres de fer servir l'espai, per donar resposta a el que se suposa que estem aquí, als veïns de Ripollet.
Per últim, va intervenir Rosa Martín, del PSC.
Tal i com el nostre partit ha expressat de forma reiterada, estem en contra d'aquesta llei que representa per nosaltres una regressió en els nostres drets i ens trasllada a èpoques passades en matèria de llibertat d'expressió i de manifestació. I per tot això votarem a favor de la moció.
La segona moció rebutjava l'acord d'associació transatlàntica del comerç i la inversió entre la Unió Europea i els Estats Units. Van votar a favor Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i PSC, en contra el Partit Popular i Convergència i Unió s'hi va abstenir. La proposta va ser aprovada.
En la tercera moció, el COP Compromís per Ripollet, a partir d'una proposta de la plataforma d'afectats per la hipoteca, demanava el suport a la Iniciativa Legislativa Popular contra la Pobresa Energètica i l'Emergència Habitacional. Daniel Deves, representant de la PA, va llegir el text de la proposta.
El número 1, ratificar el compromís presos per aquest ple en les mocions anteriorment citades per fer front a l'emergència habitacional i la pobresa energètica. Punt número 2, donar suport a la proposta de la Iniciativa Legislativa Popular per fer front a l'emergència habitacional i la pobresa energètica presentada al Parlament de Catalunya per l'Observatori DESC, les plataformes d'afectats per la hipoteca de Catalunya i l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Punt número 3, habilitar els espais municipals i oferir els mitjans materials necessaris per a facilitar la recollida de signatures de la ILP. I el punt número 4... traslladar aquests acords al Consell Municipal de Serveis Socials per tal que siguin debatuts en el seu sí i que puguin establir el programa d'actuacions que considerin oportú.
El punt va ser aprovat per unanimitat.
Per últim, es va admetre també per unanimitat una darrera moció entrada per urgència per part del grup municipal del Compromís per Ripollet. El text donava suport a Hassan Alia, un jove sarauí a qui l'estat espanyol ha negat l'asil polític.
Alia està condemnat a cadena perpètua per un tribunal militar del Marroc per haver participat en el campament de Deim Izik. Un cop a Espanya instal·lat al País Basc amb una beca d'estudis, es va assabentar que havia estat condemnat a cadena perpètua. Aquesta negació d'asil l'obliga a deixar el territori espanyol en un marge de 15 dies. La moció demanava que el govern canviés aquesta decisió i va comptar amb el vot favorable de tots els grups, a excepció del Partit Popular, que s'hi va abstenir.
El Consell Comarcal va aprovar la setmana passada l'expedient que permetrà contractar el servei de transport escolar pels dos propers cursos. El valor del contracte ascendeix a més de 6 milions d'euros i el servei l'utilitzen un total de 1.747 alumnes en 106 rutes.
El preu per dia de servei de cada una de les rutes s'ha calculat en base als resultats d'un estudi sobre planificació i economia del transport que permetrà oferir un servei més eficient i més eficaç. Els criteris estan relacionats amb l'oferta econòmica, l'antiguitat dels vehicles que es proposen per realitzar el servei i la disposició de mesures de seguretat. Aquest curs es dona servei a 34 centres educatius ubicats a 12 municipis.
I el ple del Consell Comarcal va aprovar també la passada setmana la moció presentada per Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa conjuntament amb l'ESCAP sobre la dignificació de les urgències a la comarca.
El text estava treballat amb els col·lectius en defensa de les urgències del Taulí a favor de la millora d'aquest servei i per a la recuperació de les instal·lacions sanitàries públiques al Vallès Occidental. Així es rebutjava les polítiques que està duent a terme el govern de la Generalitat d'eliminació de dotacions i de disminució del pressupost destinat a la sanitat pública. La moció es va aprovar amb els vots favorables de tots els partits, amb l'excepció del grup de Convergència i Unió, que s'hi va abstenir.
La candidatura Decidim Ripollet continua amb la seva campanya als barris amb l'objectiu de donar-se a conèixer els veïns de Ripollet, celebrant assemblees obertes als barris del municipi per tal de presentar-se als ciutadans i recollir les seves necessitats, problemàtiques i propostes.
El passat 22 de gener, Decidim Ripollet va realitzar una assemblea al barri del Pont Vell amb l'assistència d'una quarantena de veïns que els van traslladar les seves preocupacions sobre la brutícia dels carrers, manca d'aparcament o el deteriorament dels habitatges, entre d'altres. Segons Decidim Ripollet, els veïns del Pont Vell presents a l'assemblea també van parlar de l'escassetat i l'estat dels espais públics, la desconnexió que pateixen amb la resta de Ripollet per la passarel·la, la necessitat de més cohesió social a través d'intervencions socioculturals i problemes derivats de la pobresa. I dijous, Decidim Ripollet va realitzar una nova assemblea que va tenir lloc a l'Escola Ginesta. El proper dijous 5 de febrer ha programat una altra a l'Escola El Martinet.
El Patronat Municipal d'Ocupació va cedir la setmana passada les seves instal·lacions per tal que l'empresa Autocars R-Font portés a terme un taller de formació sobre millora de la qualitat, adreçat a treballadors que s'han incorporat recentment a l'empresa.
Així han estat 14 les persones que han rebut aquesta formació que els permetrà desenvolupar millor les tasques dels seus llocs de treball. Aquesta és la segona vegada que l'empresa Font organitza accions formatives a les instal·lacions del PMO. La primera va ser el passat mes de desembre amb 15 treballadors de l'empresa que van participar en el curs Conducció Eficient per a conductors d'autobús. Amb aquestes col·laboracions amb les empreses, el PMO aconsegueix el seu objectiu d'afavorir la formació dels treballadors en actiu del municipi.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Demà dissabte el Centre Cultural acollirà una nova jornada de donació de sang organitzada pel Banc de Sang i Teixits. Les persones que vulguin realitzar aquest gest podran fer-ho de 9:45 del matí a 2:45 i de 5 de la tarda a 9:45. Donar sang és donar vida i així volem que ens ho expliqui la Carme Díaz del Banc de Sang i Teixits. Carme, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Demà hi sereu a Ripollet durant tot el dia. Recorda'ns una mica quines persones poden donar sang.
Sí, bueno, els requeriments són molt senzills. Cal estar bé de salut, naturalment, tenir un pes per sobre dels 50 quilos i tenir mitja horeta disponible. Uh-huh. Bàsicament és això, es pot fer a partir dels 18 anys I, bueno, aquí, insistint que aquí a Ripollet sempre la participació és molt bona, en torn de entre 80 i 90 persones al dia. I crec que l'altra cosa important és recordar que la sang caduca, que per això venim tan sovint a Ripollet i a d'altres indrets, perquè, per exemple, un concentrat de maties dura 42 dies i per això hem d'anar fent cada dia per garantir disposar dels components sanguinis necessaris per tothom.
Mm-hmm. Quines són les reserves actuals del Banc de Sang?
En aquests moments tenim molt bé les reserves perquè, com que vam fer ara a mitjans de gener la Marató de Catalunya, que va tenir una resposta molt bona, tenim reserves com per 7 o 8 dies. El que passa que és això, torno a dir-ho, la sang té una caducitat i convé recordar que és important anar periòdicament perquè no ens trobem en situacions de reserves baixes, perquè en definitiva és seguretat per tots. I més en aquests dies que comença la grip, l'epidèmia de grip, que fa que molta gent que potser voldria no ho pot fer, convé recordar-ho, i que com és habitual aquí a Ripollet, ja et dic, la resposta és tenim una mitjana de 40 donants en cada sessió, i com que estem tot el dia, pues, suposem que vindrà el doble d'aquesta xifra.
Així ho esperem. Recordem també que no cal estar en dejú i que per donar sang només cal el DNI, oi?
Exacte, han de portar el carnet d'identitat, no cal estar en dejú i omplir un petit qüestionari de salut, una entrevista amb el metge i, si tot va bé, mitja hora tornen a l'activitat normal i amb aquest gest tan senzill haurem ajudat a 3 malalts.
Molt bé, per si hi ha qualsevol dubte, Carme, com garantiu la seguretat, tant del donant com del receptor?
Home, primer de tot amb el que deia el qüestionari. A part d'això es fan proves a cada donació, es comprova el grup sanguini i es fan proves de les malalties transmissibles per la sang per assegurar que sigui aquest producte terapèutic indispensable pels malalts, que sigui d'absoluta qualitat. A més, el donant rep al cap d'un parell de setmanes rep a casa seva el resultat d'aquesta analítica amb la confirmació del seu grup sanguini.
Molt bé. Comentaves que amb una donació es pot ajudar 3 persones i nosaltres dèiem a l'inici, donar sang és donar vida. Explica'ns què en feu amb aquesta sang.
Exacte, aquesta sang quan arriba al banc, per una part es fa les analítiques que et deia per garantir la qualitat i per una altra, en simultània amb això, fem el fraccionament que diem, que és separar els diferents components sanguinis. Obtenim una bossa de concentrat de maties que s'utilitza en casos d'anèmia o d'intervencions quirúrgiques. Obtenim plaquetes, que les utilitzem per persones que tenen problemes de coagulació o malalts amb cert tipus de càncer, i obtenim una bossa de plasma, que o bé es transform o bé es congela i es guarda per obtenir d'aquí altres hemoderivats, com poden ser les immunoglobulines o factors de coagulació, que podríem anomenar col·loquialment medicaments que també necessiten els malalts.
El plasma...
Per això diem que ajudem a 3 malalts, no? Perquè tenim aquests 3 productes que són els que utilitzen.
El problema és que algun d'ells té caducitat, com deies.
Exacte. Els hematies duren 42 dies, les plaquetes, en canvi, només duren 5 dies i per això el banc de sang funciona tot l'any. No tanquem mai per poder garantir el subministre d'aquest component i, finalment, el plasma, que ja dic, té 2 utilitats, o transfusió directament o bé obtenir aquests que deia medicaments, entre cometes, no?
Necessiteu algun tipus específic de sang, de tipus?
En general necessitem de tots els tipus perquè, tot i que la proporció d'uns i altres varia en el nostre país, també els malalts són de tots els grups. N'hi ha un que és especialment important, que és el zero negatiu, perquè és el donant universal, que és el grup que s'utilitza de preferència en casos d'emergència que no hi ha temps per comprovar grup sanguini i et permet tractar, ja dic, casos urgents.
Com deies, a Ripollet la resposta sol ser bona.
Molt bona, sí. Sempre ja dic, la mitjana de participació aquí està en torno als 40 donants en cada sessió, que varia perquè venim moltes vegades, però ja et dic, el nivell mitjà de resposta és aquest.
Molt bé. Doncs ens agradaria que siguis tu la que animessis els ripolletencs a donar sang demà.
Oh, pues sí, dir-los, vine, dedica una estoneta i ajudaràs a tres malalts.
Perfecte. Carme Díaz, responsable del banc i de sang i teixits de les donacions. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a que vosaltres per ajudar-nos. Adéu.
Adéu.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la una del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la una de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
I seguim amb més notícies sota el títol Diàleg de pares i mares. Els professionals del Departament de Serveis Socials portaran a terme durant els propers dos mesos un espai de reflexió i diàleg sobre parentalitat positiva adreçat als pares i mares del Centre Obert La Placeta.
Hi participarà un grup de 15 famílies, els fills i filles de les quals assisteixen diàriament al Centre Obert, que es reuniran per dialogar i compartir sobre aspectes educatius, complementant així la tasca diària que es fa al propi centre amb els infants. Aquest espai va començar a funcionar i dijous hi tindrà una durada de 8 setmanes. El grup està dirigit per dos educadors del Departament de Serveis Socials. Es tracta d'un espai inclòs dins de la línia de treball grupal que du a terme aquest departament municipal i segueix la línia que el curs passat es va iniciar amb l'Escola Escursell.
I el proper dilluns s'inicia el període d'inscripcions per apuntar-se als tallers per a gent gran impulsats des de la Regidoria de Serveis Socials inclosos en el programa Gent Activa.
Així, les persones interessades podran participar al taller d'informàtica amb l'objectiu d'afavorir l'accés de les persones grans a les noves tecnologies. D'altra banda, també es durà a terme el taller de memòria, un taller fonamentalment preventiu, amb exercicis on es treballen l'atenció, la concentració i la lògica. Per apuntar-se, cal adreçar-se al Departament de Serveis Socials al carrer de la Salut número 1 o trucar al 93 504 6007.
La Regidoria de Salut Pública està enviant aquesta setmana un escrit a les persones de Ripollet propietàries de gossos, on vol mostrar el seu agraïment als veïns que col·laboren a mantenir el poble net recollint les caques dels seus animals.
La regidora Gemma Edo reconeix en aquesta carta que la gent incívica és minoria, però fan que la imatge de qualsevol persona propietària d'un animal sigui negativa i que molts veïns critiquin a tots per un igual. En aquest sentit, la regidora demana l'ajuda de les persones propietàries d'un gos per tal que ajudin a difondre la necessitat de que aquelles persones que encara no ho fan recullin les caques del seu animal. També explicita el compromís de l'Ajuntament per intensificar la neteja dels excrements perquè els ciutadans que sí que són cívics no pateixin les conseqüències de les accions d'uns quants. Per últim, explica que continuaran les actuacions per controlar i, si és el cas, sancionar aquelles persones que no compleixen amb la seva responsabilitat com a propietaris.
Uns 300 joves, estudiants de batxillerat i cicles formatius dels instituts Palau, City i Lluís Companys, van participar ahir dijous d'una activitat de promoció de l'educació viària organitzada per la Fundació Mutual de Conductors, amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit, la Policia Local i l'Ajuntament de Ripollet.
L'acte va tenir lloc al Teatre Auditori del Mercat Vell i va consistir en la representació teatral Canvi de Marxa, que té per objectiu conscienciar els joves de 14 a 18 anys de les causes i conseqüències dels accidents de trànsit i fomentar conductes responsables i d'autoprotecció en aquest tram d'edat. En declaracions als mitjans, el president de la Fundació Mutual de Conductors, Joan Badenes, va destacar la importància d'adreçar-se als joves en aquesta franja d'edat.
Amb aquesta edat, estarà ja molt poca cosa per ells per fer-los reflexionar. I llavors nosaltres vam pensar que això era pues, una espècie d'explicació perquè agafin consciència de lo que passa a partir d'un accident. Aquesta edat és quan es començaran dintre de 4 dies pues, a circular amb ciclomotor, amb motocicleta, amb cotxe, que es treuen el carnet. Pues, bueno, ara és el moment de començar a fer-los reflexionar això.
L'any passat van veure aquesta obra uns 100.000 joves d'arreu de Catalunya.
El proper dimecres 4 de febrer el Centre Cultural acollirà una xerrada sobre l'optimisme organitzada per Dones per la Igualtat. El ponent en aquest cas serà un ripolletenc optimista i company d'aquesta casa, Alberto Castro.
Castro oferirà una xerrada col·loqui sobre l'optimisme partint d'uns petits apunts sobre l'origen del terme, però sobretot explicant com condiciona sociològicament el fet que una persona sigui optimista o pessimista. En les seves pròpies paraules, l'objectiu de la xerrada és que la gent surti més feliç que quan va entrar. L'activitat tindrà lloc dimecres a les 7 de la tarda al Centre Cultural i és oberta a tothom que hi vulgui assistir.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
El Patronat Municipal d'Esports va iniciar el mes de desembre les obres de remodelació de la pista d'atletisme. La pista utilitzada fins ara es va construir l'any 1990 i tant les seves mides com la seva orientació impedien l'accés als terrenys del final del poliesportiu. Per parlar d'aquest projecte i de les millores que suposarà, tenim a l'altra banda del telèfon a Manolo Cajaravilla, gerent del Patronat Municipal d'Esports. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Senyor Cajaravilla, hem dit que el motiu d'aquestes obres és que l'actual pista impedia el creixement futur d'aquest poliesportiu, és així?
Sí, és una realitat, és dir, la pista estava transversalmente a la pista de gradas y a la piscina de verano y entonces nos impedía acceder a los terrenos del fondo y nos impedía pues poder crecer y poder hacer una servidumbre de paso. Entonces, y nosotros lo que hemos pretendido es, aprovechando la coyuntura, como se dice, es crear lo que llamamos un módulo de atletismo. Y me gustaría aclararlo bien, es decir, es un módulo que tiene una pista reglamentaria de 200 metros, para que sea homologada en cualquier tipo de competición. Tiene una recta especial de 6 calles de 1,22, como si fuera una recta de una pista de 400, y luego tiene un anillo circundante de unos 350 metros que permitirán rodar sin contaminar el futuro tartán de la pista. Entonces, por eso el nombre queremos que sea módulo de atletismo, porque va a servir fundamentalmente para el inicio del atletismo, porque tendrá todos los concursos: longitud, peso, altura, pértiga, tendrá todo y será un módulo de iniciación al atletismo.
Porque queríamos saber, aparte, como usted explicaba ahora mismo, aparte de la nueva pista, habrá espacios complementarios, ¿no?
Sí, bueno, pero aquí lo que estamos haciendo ahora es dejar el espacio para que en futuros momentos, cuando decidan los grupos de gobierno qué es lo que hay que hacer, tengan espacios para poderlos hacer, que ahora no lo sabían. Tenemos ideas, evidentemente, de qué es lo que necesitamos, y lo hemos plasmado en un documento inicial que creo que está en nuestra página web, y no que está, que lo he dicho, y que es que pues en verano necesitamos más espacio de playa en la piscina de verano, seguramente necesitamos algún espacio de raqueta más para dar salida a todas las peticiones del polideportivo, y bueno, ya veremos.
Hay proyectos, pero lo que sí será una realidad es que se podrá hacer lanzamiento de peso, de disco, de jabalina.
De todos los concursos se podrán hacer.
Perfecto.
Todos los concursos, y la pista será una pista de 200, es decir, hay diferentes medidas homologadas por la federación, y la de 400 ya lo intentamos una vez y era imposible, no nos coge de ninguna de las maneras, y luego por sinergias de trabajo, pues tener esta pista en el propio polideportivo pues ahorra mucho mantenimiento, porque la consejería, vestuario y todo el tema están aquí ya. Si se monta en otro sitio, es difícil de poder mantener un equipamiento deportivo de este tipo.
Hasta ahora, principalmente, quien utiliza esa pista es el RUA. Imagino que la previsión es que aumente su uso, ¿no?
No, el RUA sigue usándola, y el RUA utiliza en unos momentos determinados. Los módulos de tecnificación del Lluís Companys de atletismo vienen todas las semanas. El deporte escolar también, las competiciones de deporte escolar también se hacen aquí, y los abonados del polideportivo ruedan en ella.
O sea que su uso ya es intenso, ¿no?
Intenso, intenso, intenso.
¿Cómo están afectando estas obras al uso actual de la pista?
Hombre, no está la pista anterior de 250, hemos dejado un modulito pequeño que tiene alrededor de 150 metros para que puedan seguir entrenando y puedan seguir rodando. De hecho, ahora mismo estoy encima de él y hay y hay algunas personas que están rodando, que no quieren correr en la cinta del gimnasio, y bueno, esperemos que dure lo mínimo posible.
¿Cuándo está previsto la finalización?
Mira, nosotros en proyecto teníamos 2 meses y medio, de hecho hemos tenido una semana muy mala, que ha llovido y ha creado mucho barro porque nos ha pillado con el movimiento de tierra y prácticamente no hemos trabajado. Las obras ahora mismo avanzan a muy buen ritmo, se pueden ver en las fotos cuando las publique y en las que tenemos publicadas en la página web, van a muy buen ritmo. Si nos mantiene el tiempo, yo creo que para mitad de marzo está terminada.
Muy bien. Como usted explicaba, la construcción de esta pista permitirá también ampliar el espacio de la piscina de verano.
Sí, sí, sí. Esa es una de las prioridades que nos queremos marcar. Es decir, no sé si podremos en 2015, pero que en 2016 podamos ampliar todo lo que es concepto artificial, igual que la que tiene, y entonces cuando llegue el invierno, como estará vallado, lo cerraremos y lo crearemos como un espacio de uso polideportivo para entrenos de entidades, recuperaciones de jugadores, actividades al aire libre que queremos plantear en el futuro, como tai chi, como cosas de estas que se hacen muy bien en zonas abiertas, y ese será el fin de, bueno, la finalidad de esta zona, ¿no?
La construcción de esta pista permitirá ampliar, como comentaba, el espacio exterior también, bueno, quedará como un espacio libre en el que ya han estudiado posibles servicios, ¿o eso se lo reserva de momento?
Ahora mismo se utiliza como aparcamiento hasta que terminemos la obra del aparcamiento del poli, y en principio está así. En un futuro, es lo que decía, ahí hay un espacio de unos metros determinados que permitirá a futuros dirigentes o a futuras personas decidir qué se hace, si se construye más pádel, si se construye tenis, si se construye un campo de fútbol 7, si se construye unas pistas de básquet, y a lo mejor, no lo sé, habría que hacer un plan director de futuro de qué es lo que se va a hacer, qué coste tiene y en cuánto tiempo se puede realizar. Lo que es una prioridad es lo que hemos hablado antes, la zona de playa de la piscina de verano.
Muy bien. Como comentaba, actualmente se está llevando a cabo las obras de la zona de aparcamiento. ¿Cómo están estas obras?
Bueno, ha surgido algún problemita que las ha retrasado, pero ahora se ha vuelto a reactivar el tema, ¿no? Con el tema huertos y la servidumbre de paso y tal, pero bueno, yo creo que en un mes, una cosa así, también estarán ya listas.
Imagino que valora positivamente, ¿no?, el hecho de poder tener más plazas de aparcamiento en la zona.
Bueno, quien viene al polideportivo lo sabe, es decir, lo sufrimos todos. Es decir, ahora mismo no hay sitio para aparcar. Uh-huh. Yo vengo del ayuntamiento de una reunión y para aparcar he tenido que salir fuera del polideportivo.
Claro, sobre todo en verano es cuando más problemático, ¿no?,
bueno,
se hace.
En verano es ya locura.
¿Este verano contarán con esas plazas de aparcamiento?
Sí, sí, hombre, pensamos contar con ellas.
¿Y con esas nuevas instalaciones, ese módulo de atletismo que imagino que...?
Con el módulo de atletismo, sí. Con la parte de zona de playa, creo que no.
Bueno, habrá que esperar. Pues, señor Cajaraville, gerente del Patronato Municipal de Deportes, muchísimas gracias por habernos atendido.
A vosotros.
Que vaya bien.
Y cualquier información, nuestra web.
Perfecto. Ahí estamos. Vale. Gracias. Venga. Hasta luego.
Adiós.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I seguim amb més notícies. Ripollet serà seu aquest mes de febrer de la 9a Copa del Món de Clubs de la Federació Internacional de l'Art Fotogràfic. L'esdeveniment, coordinat per l'entitat local Acció Fotogràfica Ripollet amb el suport del Patró Municipal de Cultura, començarà amb l'organització de 3 exposicions fotogràfiques que es mostraran al Centre Cultural a partir d'aquest diumenge, dia 1.
Posteriorment, el 27 i 28 de febrer tindrà lloc el lliurament dels premis i una jornada de treball de la FIEP que comptarà amb una delegació internacional formada per una trentena de persones de 10 països. La regidora de Cultura, Rosa Martín, va destacar dimarts en roda de premsa la gran tasca realitzada per Acció, tot i ser una entitat molt jove.
Penseu que Acció Fotogràfica és un club novell, porta relativament poc temps, però déu-n'hi-do des del seu començament fins ara les qüestions que han fet, i això és una mica la guinda d'aquest pastís que han fet en molt poc temps. Jo penso que és molt important, el dia 27 i 28 de febrer, Ripollet serà el lloc del món on hi estarà la fotografia representada, perquè tindrem gent de tot el món, i penso que és un honor per nosaltres que aquest club hagi pogut organitzar tot això.
Tant des del PMC com des de la Regidoria de Comerç, Indústria i Turisme s'ha donat suport a l'entitat per a l'organització i desenvolupament de l'acte. Des d'Acció Fotogràfica Ripollet, el seu president Joan Serrano destacava que és la primera vegada que els premis s'organitzen fora de París i que és un orgull poder dur-los a Ripollet, tot i la feina que comporta.
Per nosaltres, a veure, és una feinada, però també doncs és un mèrit i, bueno, som un club molt jove i afrontar això per nosaltres és molt gran, però a la vegada, no sé, som els primers, el primer club que organitza això a nivell Catalunya, a nivell nacional. Vull dir, mai a la vida la Federació Internacional de la Fotografia ha realitzat cap esdeveniment a Espanya.
De l'1 de febrer al 5 de març es podran veure al Centre Cultural tres exposicions. A la Sala 1, les fotografies guanyadores de la 9a Copa de la FIAP amb instantànies dels 10 millors clubs i 10 millors autors guardonats. Simultàniament, a la Sala d'Art s'instal·larà una mostra de club guanyador Wigan 10 d'Anglaterra i una selecció de treballs d'acció fotogràfica que precisament va ser menció d'honor a la passada edició dels Premis.
El lliurament de guardons de la 9a Copa del Món de la FIAP tindrà lloc el darrer cap de setmana de febrer.
La comitiva arribarà divendres 27 per assistir a la recepció oficial i dissabte 28 a les 7 de la tarda es farà la gala dels premis a la sala d'actes del Centre Cultural. Al llarg d'aquests dos dies s'han organitzat diferents actes i una jornada de treball de la Junta de la FIAP. L'organització també ha destacat que col·laboració d'entitats de la vila i que l'allotjament i la restauració seran oferts per establiments de la localitat.
El passat dissabte 24 de gener va tenir lloc a Barcelona l'Assemblea General de la Federació de Cases i Centres d'Aragó de Catalunya, que va comptar amb la participació de 18 entitats, entre elles la de Ripollet.
L'Assemblea va acordar per unanimitat la reestructuració de la Junta de la Federació, on el ripolletenc Víctor Dieguez passa a ocupar la Secretaria de Joventut, fins ara ocupada per Marcos Gallant, que va ser anomenat tresorer de la Federació Catalana de Cases i Centres d'Aragó. A l'Assemblea també es va aprovar l'exercici econòmic de 2014 i el pressupost per al 2015, així com les activitats que es realitzaran durant aquest any.
Aquest diumenge el Patró Municipal de Cultura ha programat un nou espectacle infantil al Teatre Auditori. Es tracta de Com gat i gos, a càrrec de la companyia Teatre Animal.
Com gat i gos és un espectacle que respondrà amb somriures i emocions preguntes com ara què passa si t'enfades, qui té raó, i ho farà amb un muntatge de teatre i dibuixos per endinsar l'espectador en un món tan fantàstic com real. Com gat i gos està indicat per al públic familiar en general, amb infants a partir de 3 anys. L'espectacle tindrà lloc diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Auditori del Mercat Vell. El preu de l'entrada és de 5 euros.
I el Patronat Municipal de Cultura també ha programat pel proper divendres 6 de febrer una nova masterclass de cuina al Centre Cultural a càrrec de la cuinera Àngels Puntes.
En aquesta ocasió, Puntes parlarà dels arrossos, les seves varietats i explicarà algunes receptes i tècniques de cocció. El preu de taller, que tindrà lloc a partir de les 5 de la tarda, és de 20 euros. Poden inscriure's o demanar més informació al Centre Cultural.
El 91.3 Info.
El Patró Municipal de Cultura va fer públiques fa uns dies les bases per participar a la Rua de Carnaval 2015, que tindrà lloc el dissabte 14 de febrer. El Carnaval a Ripollet, sempre representat pel Cabraboc dels Diables, comptarà, com és habitual, amb la festa infantil, la tradicional rua i la sardinada popular. Per parlar-ne avui ens acompanya el coordinador del Patró Municipal de Cultura, Albert Obrero. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Albert, els nens són els primers a gaudir, com sempre, del Carnaval. Enguany la festa infantil compta amb algunes novetats. Quines són?
Doncs sí, de fet és l'espai del Carnaval que amb més modificacions s'ha ofert aquest any. A partir de certes aportacions que vam rebre de comparses i de pares i mares l'any passat, aquest any hem decidit fer una modificació amb l'espai de tarda d'infantil. El dividim en dos trams. De més o menys, de 4:45 cap a les 6 hi hauria un espai de dinamització infantil pensat per infants de 0, i quan dic 0 vull dir el pare, la mare, amb el nadó, fins a 7, molt estirar 8 anys, que tindríem un grup d'animació infantil amb música de rondalla, perquè ens fem una idea, i a partir d'aquí, de les 6 de la tarda, començaríem un segon tram en què tindríem un espai de dinamització amb música més disco, que seria semblant a la proposta que havíem fet anys anteriors. Una mica per intentar donar resposta a les diferents necessitats, tot i la dificultat. I a més, aquest any comptem i recuperem, gràcies a una proposta de l'Associació de les Bruixes de Ripollet, amb una nova activitat que vindria després d'aquesta part més pensada per nanos entre 12, 13, 14 anys, eh? Que seria l'escenificació, representació del conte del vell i la vella per part de les bruixes, amb un ball de lluïment de bruixes, per finalitzar amb els versots de Carnestoltes.
Molt bé. Aquesta llegenda, també el Cabraboc, fa molts anys que són presents a la festa de Ripollet. Saps d'on ve aquesta tradició?
Prové de la... Aquí a Ripollet prové des de... Es comença a recuperar amb els darrers anys de dictadura i la transició, eh? Però prové, i en altres llocs on hi ha contes del vell i la vella, de la baixa de mitjana. Eh? És el moment en què es barreixen les tradicions de les noves composicions religioses, de la religió catòlica i de les antigues pràctiques dels vilatans i les vilatanes. El que ve a ser és el moment en què es troba la llum i la foscor. Eh? I el que explica el conte del vell i la vella és que arriba un vell i la vella a Ripollet, que és present amb altres contrades, eh? El conte del vell i la vella, i venen acompanyats d'un gat que porta amb un cistell. Quan arriben al poble es troben amb un grupet de diables. Quan es troben amb el grup de diables, aquell gat salta al cistell i es comparteix amb el cabraboc, que és la figura que ens representa a nosaltres al Carnestoltes, aquesta figura mitològica que barreja l'ésser humà amb la cabra i amb el boc, i la figura de l'infern.
La figura dels diables de Ripollet, que com sempre durant uns dies tindrem aquí penjada al balcó de Ripollet Ràdio. Parlem ara de la Rua de Carnaval. La inscripció finalitza el proper 6 de febrer.
Sí.
Qui es pot inscriure?
Doncs tothom que tingui ganes de viure la festa del Carnaval i de disfrutar-la amb companyia, esclar. Uh-huh. Pot ser comparsa individual i pot ser comparsa de grup gran.
Uh-huh. Hi ha, a partir d'em sembla que són 10 persones que poden demanar equip de so, i la resta tenen ajuda del Patronat de Cultura.
Sí, a veure, com tots els anys, el tema de les comparses, el tema dels equips de so, el que nosaltres sempre fem és, amb les comparses participants de l'any anterior, ja quan acaba fem una avaluació i recollim les idees de millora que surten, i l'any següent, abans de publicar les bases, convoquem a les comparses de l'any anterior, no podem saber les que tindrem aquest any, i se'ls demana que vinguin per acabar d'ajustar temes. El que es fa és repartir el que hi ha. Llavors hi ha una sèrie d'equips, com que no podem saber quantes comparses, hi ha anys que arriben per tot, hi ha anys que no, llavors quan arriba per tot, doncs, bueno, es reparteix d'una altra manera.
Uh-huh. Continuem amb aquesta aportació que feu a cada participant de la Rua, siguin els que siguin, com ho feu això?
Sí, la idea aquesta, recordem que surt d'aquest espai de reflexió amb les comparses de fa uns quants anys, que es va decidir finalitzar amb el tema dels premis. Decisió que no deixa tenir polèmica, perquè jo que estic en aquesta reunió...
Encara continua.
Hi ha gent que ja està d'acord, hi ha gent que ja està en contra... És un debat obert. El continuem fent. La idea és promoure la participació per part nostra, no tant promoure el premi, i el que es fa és una aportació econòmica. Però, com en tot, tenim un límit pressupostari, i aquesta aportació econòmica, que són... Permeten que no m'equivoco, miro les bases. 5 euros per participant té un límit de fins a 500 participants. Aquest límit de 500 participants ve a ser la mitja una mica per dalt, per no enganxar-nos als dits dels participants dels darrers anys. En el cas de que superéssim els 500, doncs l'aportació no seria de 5, seria del que correspongués al fer la divisió.
Uh-huh. Normalment hi ha algunes de les comparses que repeteixen des de fa molts anys, i tenim esplais, tenim entitats que sempre són presents.
Sí, tenim esplais, tenim entitats, i tenim comparses que no són ni esplais, ni entitats, ni associació jurídica...
Que són grups d'amics gegants, que també...
Si no, són grups d'amics que van començar sent grups d'amics joves, que van passar a ser grups d'amics amb les parelles, que després van aparèixer els nadons, i que ara gairebé que són una ampliació de l'AMPA d'alguna escola. Doncs sí que ho tenim.
Déu-n'hi-do. Pel que fa a la Rua, no hi ha cap canvi d'horari ni de recorregut.
No, en principi mantenim l'estructura dels darrers anys, amb l'inici a 6:15, que arrenquem des de Sarrià de Ter i pugem tota la Rambla fins a més amunt del pavelló. Uh-huh. Vam acabar a la plaça de la Sardana, allà a la rotonda de la Sardana.
Molt bé. Dissabte a la nit tindrà lloc la Festa Jove, organitzada per la Regidoria de Joventut i Ciutadania. Tot i que es diu Festa Jove, podríem dir que és una mica la festa per tota la família, no?
Bé, sí. De fet, haurien d'estar els companys de la regidoria de joventut, perquè està dins del programa per una qüestió de fer arribar la informació de forma conjunta, però ells són els que organitzen. Però com que jo fa poquet que estava a la regidoria, m'ho conec bé. La idea és que és l'espai pensat d'una necessitat que va sortir fa uns quants anys a través dels foros que feien amb els adolescents als instituts per a aquells adolescents que ja no es troben a gust, a veure com ho explico, perquè n'hi ha que participen a les dues, dins de la dinàmica de la comparsa amb la família per la Rambla, però que no tenen prou edat ni tampoc volen entrar en la dinàmica de sortir al poble, en cotxes i la colla. Són aquelles edats que tenim entre...
I que la festa de divendres ja no els hi toca, no?
I la festa de divendres també se'ls hi queda petita. Doncs pues això, aquests de primer d'ESO fins al batxillerat, aquest espai, i qui vingui més també, més petits i més grans, benvinguts seran, però realment el gruix el formen aquests nanos.
Recordem, això sí, que els menors de 16 anys han d'anar acompanyats.
Sí, això forma part d'alguna de les prescripcions de la Llei d'Espectacles a la Via Pública i Recintes de l'any 2009, que és l'aplicació. I el que ve a dir aquesta llei per recintes és que, en el cas de menors de 16 anys, han d'anar acompanyats del pare, la mare o el tutor legal. No serveix que vingui amb el tiet o amb un germà gran. No podrà accedir al recinte. En el cas dels majors de 16 anys, mostrant el seu DNI, accedeixen al recinte sense cap tipus de problema.
Finalment, aquesta festa jove, que també té molta animació, concurs de disfresses, etc., és l'únic acte del carnaval que es fa dins del pavelló.
Sí.
Abans... es feia tot. La rua acabava allà, el divendres es feia allà...
Sí, i tornem un altre cop a la famosa llei aquesta d'espectacles que ens condiciona la... condiciona i ens dona seguretat. La darrera va ser l'infantil que van decidir fa 2 anys de traslladar-lo de l'interior del pavelló a l'exterior. En aquest moment, que va ser una decisió que també va ser discutida, ja en som conscients, però nosaltres tenim la responsabilitat de garantir la seguretat. En aquell moment teníem dues opcions. Ho continuàvem fent a dins, però havíem d'aplicar les mesures que corresponen. Per tant, això que acabo de dir pels menors el dissabte de nit també serveix pels nens. O sigui, que si venia la iaia amb el nen, no servia. I amb els adolescents el dissabte a la nit posem quartes de seguretat a tots els accessos i es comptabilitzen quanta gent hi ha dins. Quan arribem al límit d'aforament no el podem sobrepassar. Amb els nostres comptes de la gent que estava fluint i que està fluint al carnaval infantil, multiplicàvem per 3 l'aforament del pavelló. Llavors, la decisió era molt simple. O ho fèiem a fora, que hi cabia tothom, o ho seguíem fent a dins i deixàvem a 2/3 parts a fora. I la decisió va ser fer-ho fora.
Molt bé. Doncs acabem repassant les activitats que finalitzaran el dimecres 18 de febrer amb la tradicional sardinada a càrrec del Setrill. Albert, es fa indispensable la participació de les entitats en activitats com aquesta?
Com aquesta i totes. La vida cultural d'un municipi i d'una ciutat, a banda dels grans eixos programàtics que la política cultural pugui portar, com són política de biblioteques, polítiques de museus i tal, però el que és tradició, cultura tradicional, sense les entitats, no té sentit i no és viable. El que no sigui viable és una qüestió més econòmica, que amb els temps que corren no és secundària, però és que no té cap sentit. El que té sentit és que la gent visqui en primera persona la seva pròpia manifestació cultural. Si això es fa per part de les administracions sense les entitats, no té cap sentit. El que ha de ser és, s'ha de fer per part de les entitats, acompanyada i facilitada per part de l'administració.
Molt bé. Ja sabeu en què es convertirà el Centre Cultural per Carnaval o no ens ho pots dir?
Bé, hi ha una comissió de la gent que hi treballa i està treballant alguna cosa sense sentit.
Secret de sumari.
I jo, que el tema, la meva vergonya amb el tema de les disfresses és coneguda, aquest any patiré, només dic això.
Mare meva. Bueno, doncs haurem d'anar a passar pel Centre Cultural obligatòriament per veure en què es converteix. Albert Obrero, coordinador del Patró Municipal de Cultura, gràcies.
A vosaltres.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a 1:00 PM i a 6:00 PM i els diumenges a 1:00 PM. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Els esports a Ripollet Ràdio tenen nom propi. Infosport. Cada dilluns de 7 a 8 de la tarda escolta l'actualitat esportiva local a Ripollet Ràdio. T'apropem els resultats, els protagonistes, les curiositats. Infosport és el teu programa per estar al dia. Per viure l'esport de Ripollet, escolta Infosport. Cada dilluns de 7 a 8 de la tarda en directe al 9.3 de la FM i a través d'internet a ripolletradio.cat. Infosport. Fem esport amb tu. Esteu escoltant Info.
I arriba ara la secció esportiva de l'Info de Ripollet Ràdio amb el Marc Mata. Comencem, com sempre, parlant de futbol i dels partits previstos per aquest cap de setmana. Bona tarda, Marc.
Bona tarda. Avui comencem amb l'Escuela, que jugarà demà dissabte a 4:45 al camp del Júnior. Diumenge tenim 3 partits. Per una part, a les 12 tenim el Ripollet, que jugarà a casa contra el Cirera Unió Esportiva, i a la mateixa hora el Camp Mas jugarà al camp del Marina. I també diumenge, però a 12:15, el Pajarill jugarà contra el Can Rui Romulo Tronchoni al camp rival. I pel que fa a la categoria femenina, el Ripollet jugarà demà dissabte a 4:45 al camp del Lourdes, i l'Escuela ho farà diumenge a les 12 a casa contra la Planada.
Pel que fa al futbol sala, quins partits tenim previstos?
Doncs avui només tenim el Ripollet masculí, jugarà demà dissabte a 5:45 contra l'Olímpic Floresta, i serà al pavelló Joan Creus.
I del bàsquet, què en destaquem?
Doncs el Ripollet masculí s'enfrontarà diumenge a 10:45 al Vedruna a Gràcia, i ho farà al camp rival. De la categoria femenina destaquem el Gassó, que jugarà demà dissabte al camp del AESC Ramon Llull.
Tenim en vol aquesta jornada?
Sí, el Ripollet jugarà diumenge a casa contra el Valdoreig. Serà a les 11.
I acabem amb tenis taula.
Sí, acabem amb el Ripollet, que jugarà demà dissabte a les 5 a casa. Ho farà contra el Sant Cugat. Dilluns a 7 a 8, en el programa Infosport, l'equip d'esports de Ripollet Ràdio els hi portarem tota la informació esportiva del cap de setmana. Per qui no ens hagi pogut escoltar aquest passat dilluns, ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a les 7 o descarregar-lo al web ripolletradio.cat.
Moltes gràcies, Marc.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs demà s'esperen cels ennuvolats i que el vent ja no sigui tan acusat. Diumenge farà sol, però les temperatures baixaran un parell de graus.
Doncs arribem al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 30 de gener de 2015. Un programa que els hem ofert Jordi Puy, Laia Prats, Marc Mata i qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Gràcies, com sempre, per la seva atenció, bon cap de setmana i fins al proper divendres.